Si no es convoca cap ple extraordinari, la del passat dimarts fou la darrera intervenció de Sílvia Tur com a representant de Formentera al Parlament Balear. Tur ha estat diputada a la Cambra Autonòmica durant 6 anys, una legislatura i mitja. Ara, la de Gent per Formentera abandonarà l'escó en compliment de l'acord subscrit amb PSOE i Esquerra Unida, que farà diputats Antonio Jesús Sanz durant any i mig i Vanessa Díaz 6 mesos més. Sílvia Tur ha estat consellera insular de Medi Ambient durant 2 legislatures, va començar amb tot això l'any 2007 i ara clou la seva etapa com a diputada per parlar-ne. La tenim aquí amb naltros, aquí a l'estudi, per parlar d'aquests llargs 14 anys. Molt bon dia, Sílvia Tur.
Molt bon dia, gràcies per convidar-me.
14 anys dedicant-te a la política. Com va començar tot això?
Fortuitament, d'una manera molt fortuita. Quan Gent per Formentera va començar a organitzar, ja amb vistes, evidentment, a presentar-se a les eleccions de 2007, quan Gent per Formentera va començar a organitzar unes taules de treball sectorials, em varen convidar a participar a una que hi havia relativa a economia, turisme en general. Vaig participar durant tot el temps que es va fer aquella feina per recabar, igual que es feia també per part d'altres professionals que hi havia al sector en aquell moment, recabar impressions, analitzar la situació de Formentera, la situació econòmica de Silla, etc. I arran de la participació en aquelles reunions, després, varen ser, record perfectament, en Jaume Ferrer, expresident del Consell, en Bartomeu Escandell, qui un dia em varen convidar a prendre un cafè i em varen proposar participar a les llistes. Per tant, ja us dic, va ser totalment fortuit, imprevist i inesperat.
Què et va interessar d'aquell projecte que et presentaven Jaume Ferrer i Bartomeu Escandell, de Gent per Formentera?
Bé, em va interessar... Em va interessar perquè veia que clarament estava en un punt d'inflexió. Hem de recordar en quina situació estava Formentera l'any 2007, crec que és important això dir-ho. Era un moment en què vivíem teníem una arribada de turistes molt elevada. Aquesta situació estava sobrecarregant-se a nostra illa, especialment efectes de generació de residus, problemes de mobilitat greus ja en aquell moment, l'impacte que es generava també per falta d'ordre, no? Per falta d'ordre de certes activitats turístiques en els espais públics, en concret a les platges, la pressió que hi havia sobre xiringuitos, quioscs i demés, no? Per tant, allí clarament, jo crec que Gent per Formentera va analitzar molt bé la lectura, va fer molt bé la lectura de quina situació teníem en aquell moment i com era necessari, imprescindible, un canvi de rumb imminent, perquè del contrari, evidentment, no sé en quina situació estaríem ara, també ho he de dir.
No tenies ni 30 anys, no, llavors?
27.
Dels teus anys com a consellera de Medi Ambient, amb què et quedes? Ho dic perquè d'entrada el record que potser tenim molts és el de la limitació de vehicles al parc natural, no? Les primeres restriccions amb l'ús de bosses de plàstic, no? Que es van eliminar aquelles festes multitudinàries a alguns establiments de platja a mitjorn, mesures discutides, i molt llavors, però que avui s'han normalitzat.
Totalment. Sí, jo crec que tu estàs fent referència a mesures que potser són les que varen ser més destacades en aquell moment. N'hi va haver d'altres també. Jo crec que també vàrem començar a posar ordre, o com a mínim vàrem començar a crear consciència, millor dit, més que ordre. Vàrem començar a crear consciència sobre aquesta necessitat d'ordenar el trànsit marítim, tant de passatgers com de mercaderies, però sobretot també el trànsit marítim fruit de les excursions marítimes, fruit dels fondejos irregulars, etcètera, etcètera. Moltes d'aquestes qüestions, evidentment, encara avui no estan resoltes o no estan completament resoltes, però en aquell moment crec que també és quan es va començar a crear consciència col·lectiva a Formentera sobre la necessitat de donar una solució a tot aquest desgavell en el seu dia, i que afortunadament ara ja no mostra aquesta imatge. Però sí, 2007, per jo 2007 és l'any en què es va començar a parlar públicament i es va començar a prendre consciència col·lectiva de totes aquestes pressions que ens podien fer morir d'èxit i que era imprescindible posar ordre, perquè la sensació era que no hi havia cap... És a dir, la situació era desbordant i no hi havia capacitat, suficient capacitat per part de l'administració de posar control a tot això. Evidentment, també va acompanyat de la creació del Consell Insular de Formentera, que és una fita històrica per la nostra illa molt important.
Tu vas prendre consciència llavors també de que hi ha pressions molt importants en contra d'aquesta, diguem-ne, voluntat de regular, d'endreçar, de netejar, de restar pressió?
Sí, clar que hi havia pressions molt importants i aquestes pressions també s'han anat afluixant, per dir-ho d'alguna forma, al llarg dels temps, per diverses raons. Sí, sí que hi havia pressions perquè no hi havia prou grau de consciència, sobretot de Formentera en fora, ja no dic aquí, que ja dic 2007 és per jo l'any que es comença a crear aquesta consciència col·lectiva, però fora de Formentera no era, i es va fer molta feina per explicar això. Des del Consell, una vegada ja vàrem prendre possessió i vàrem conformar el govern insular, des del Consell, per explicar, convèncer i buscar complicitats de les altres administracions, que són imprescindibles, com ja sabem. Però també per, d'alguna manera, fer entendre l'opinió pública fora de la nostra illa i fins i tot a turoperadors i a empresaris que tenen interessos o tenien llavors interessos a la nostra illa i que no eren formenterers, fer-los entendre quina necessitat teníem de posar ordre pel bé comú de tots, pel bé de les empreses a mig i llarg termini, també pel bé dels residents de la nostra illa.
Venim ja més cap al present. En el procés intern dins de Gent per Formentera per decidir candidatura a la presidència del Consell després de la marxa anunciada de Jaume Ferrer, tu estaves a les travesses?
Bueno, clar, aquí hi ha moltes fases, evidentment. Bueno, es va plantejar, se me va demanar disponibilitat. Des del meu partit em van demanar disponibilitat. I jo els vaig dir, bé, donada també la meva circumstància personal d'aquell moment, jo acabava de ser mare, tenia un infant de molt pocs mesos, i per tant jo els vaig dir, mireu, jo estic disposada a seguir, però la meva prioritat, si és que el partit ho decideix, és la candidatura del Parlament. I si el partit decideix que he de ser la candidata en el Consell, en parlam, però la meva prioritat és el Parlament, en cas que, evidentment, tothom hi estigués d'acord. Perquè jo sabia i sé, som conscients de la responsabilitat que entranya la presidència del Consell, i jo en aquell moment no estava en les millors condicions per abordar aquesta responsabilitat.
Ser mare i dona al mateix temps i professional al mateix temps és molt difícil en tots els casos. En el cas de combinar-ho amb la política, com ha anat això?
Ha estat molt dur en alguns moments. Molt dur, perquè passa una cosa. El Parlament, en concret, és una administració molt antiquada. És a dir, és una institució, que tarda molt a avançar en la modernització, en general de la institució, però també en la modernització de la participació que els diputats i diputades podem tenir en l'activitat que mos és pròpia. Quan dic això, em refereix sobretot en la participació telemàtica, que ara, per mort de la pandèmia, s'ha vist forçada. És a dir, el Parlament s'ha vist forçat a establir mecanismes per fer possible la participació en pandèmia, però això ho ha organitzat perquè no quedava més remei. Però és una institució que no facilita la participació telemàtica, que hi ha una reticència impressionant, molt més grossa del que ningú es pugui imaginar, sobretot pels partits que conformen la mesa. La mesa del Parlament és l'òrgan que d'alguna manera administra l'activitat del Parlament i que regula l'activitat i la participació dels diputats i diputades i dels grups parlamentaris. No es donen facilitats. I, per tant, què passa? Que no només això és un greuge pels diputats i diputades que no residim a Mallorca, sinó que, a més, implica unes despeses per a la pròpia institució absolutament innecessàries. Perquè hi ha casos en què s'entén que prioritàriament s'ha de fer una feina presencial, però en molts altres casos no s'entén. Recordem que el Parlament no són només els plens. El Parlament és molt més que els plens. El Parlament hi ha les comissions parlamentàries, hi ha moltes altres activitats. Per tant, què diria jo si alguna dona de Formentera, d'Eivissa, de Menorca, estigués pensant a presentar-se a les eleccions de 2023 en vistes a ser diputada en el Parlament? Li diria, mira, i de fer-te la idea que si no es produeix un miracle, en el moment en què hagis d'accedir, hauràs de fer verdaders miracles per conciliar familiarment. I això vol dir tot, perquè la programació dels horaris i de les activitats no obeeix a cap criteri racional de conciliació. I les facilitats que es donen per participació telemàtica són zero. Vull dir, ha estat només previst per casos excepcionals com ha estat el cas de la pandèmia. Per tant, li diria, mira, si tens infants petits o persones a càrrec, pensa tu. I això em dol, perquè després de 6 anys no he vist una evolució. I a més, això que t'estic dient t'ho podria dir qualsevol dona, diputada, mare o que està a punt de ser mare. Ara mateix hi ha dos diputades d'Eivissa en concret que estan a punt de ser mares. I per tant, ho tindran feixuc. I bé, doncs no ha estat fàcil.
Ara bé, doncs, te'n vas del Parlament, com vas anunciar ja en l'últim ple. Te'n vas pensant que marxes abans d'hora?
No. No pens que me'n vaig abans d'hora. Me'n vaig quan es va establir aquest pacte, aquest acord. Gent per Formentera, jo personalment i Gent per Formentera, evidentment, el complirem. I això és el que hi ha, vull dir, no, jo penso que és el que vàrem pactar i, per tant, així ha de ser.
Després d'aquests 6 anys en què has estat, doncs, fiscalitzant, controlant, no?, amb els interessos de Formentera per davant a l'acció del govern balear, amb què et quedes, almenys per aquest últim govern de Francina Armengol? Aprova el govern de Francina Armengol respecte als seus compromisos amb Formentera?
A veure, no és una pregunta fàcil, Pepo, no és una pregunta fàcil perquè vull ser justa en el que s'ha fet bé i en el que no s'ha fet bé, o en el que s'ha complit i el que no s'ha complit. I tot això, a més, ho hem de posar en el context, especialment pel darrer any i mig. El context de la pandèmia no ha ajudat en el bon ritme de feina que s'havia assolit, sobretot a final de legislatura passada. I crec que si no haguéssim passat per aquesta situació, algunes qüestions sí que haguessin avançat. D'altres crec que no. D'altres crec que no, la pandèmia no els hi ha repercutit per res. Vull dir, seguim estant allà on sempre i segurament estaríem allà mateix. Crec que en alguns àmbits hem avançat més que en d'altres. Crec que, per exemple, en matèria mediambiental el govern ha fet molt bona feina. Recordem, perquè com tu dius estan parlant de 6 anys, recordem que es va aprovar una llei de residus per Balears, la primera que tenim, que és una llei molt potent i és una llei que permetrà que Balears a mig termini, perquè a curt termini no es veuen mai els efectes, però a mig termini, si es desplega correctament i es fa una bona feina, donarà molt bons resultats per reduir la producció, la generació de residus a Balears i per tratar-los de millor manera, i també d'una manera important per reduir els volums d'envasos. Es va fer també, crec que vàrem aconseguir la complicitat del govern per posar fre immediat, i això va ser talment a l'estiu 2015, Party Boats, que recordem, ara ja m'ho espereix molt lluny, però a 2015 seguia sent un problema greu a Formentera. Ara ja són casos aïllats, però no hi ha una activitat generalitzada de Party Boats, que recordem que era una amenaça important. Després el govern també ha fet, crec que, la feina que li pertocava, facilitant que el Consell de Formentera pugui fer la gestió de l'estany d'espeix, crec, espero que en breu, i això també ho hem de posar en valor. I s'ha aprovat un decret de Posidònia, també importantíssim, s'ha aprovat un decret de Posidònia, i s'ha aprovat el pla de gestió del SLI, dels llocs d'importància comunitària de la nostra illa, i s'ha creat una nova reserva marina. És a dir, ara vaig dient així com vaig recordant, no? I s'ha aprovat una llei de canvi climàtic. És a dir, jo crec que aquesta part ha quedat molt ben resolta, i evidentment llavors també entra en joc la capacitat de, no només del govern, de desenvolupar tot això, sinó llavors també la feina dels consells, la feina de les empreses, etc. En altres àmbits, mira, doncs, per exemple, en temes de transport marítim ja sabem on som a dia d'avui. Després de 6 anys, repetiré el mateix que vaig dir a la intervenció de dimarts passat en el ple, després de 6 anys, desgraciadament, l'única cosa tangible que podem veure a dia d'avui és que el govern ha encarregat un estudi que, matís, no és un estudi d'avaluació d'impacte ambiental, que és el que vàrem acordar en seu plenària a finals d'any, sinó més bé una anàlisi, una situació un estat de la qüestió, perquè una avaluació d'impacte ambiental és una qüestió diferent, molt seriosa i que requereix fer una avaluació d'indicadors no al llarg de 3 mesos, al llarg de tot un any. Vull dir que ho vull deixar clar. Però bé, ja mos va bé que la Conselleria de Mobilitat es llanci a començar a analitzar l'impacte global d'aquesta situació de trànsit marítim que tenim. Però queda pendent, evidentment, desenvolupar un decret que ha de regular tot el trànsit marítim i queda pendent un compromís que vagi més enllà d'accions puntuals de posar sa barca a les 6, i ara la pos, i ara la llep, i ara la pos, i ara la llep. No? Per tant, en aquest sentit, jo no puc donar un aprovat en el govern, i crec que ningú pot fer. I després, bé, doncs, hi ha moltes altres qüestions, podem parlar d'educació, podem parlar de serveis socials, podem parlar bé de mil temes, vull dir...
Ara en parlarem del... A més, tenim unes declaracions molt interessants de Martí Marc sobre l'ampliació del IES Marc Ferrer. Però ara que ho esmentava la diputada, recordant aquest dimarts mateix, al ple del Parlament, el que deia Sílvia Tur, responent, en aquest cas, a l'argumentació del govern balear, en aquest cas el conseller de Mobilitat, Agustinet, Joan Maria Ribas, sobre que sí, efectivament, es faria un estudi sobre les repercussions mediambientals en el trànsit marítim entre Vila i la Savina.
És un inici, perquè mirin, en 6 anys que fa que som, que tenc el gust i honor de ser diputada d'aquest Parlament, és la primera vegada que un membre del govern explica una mesura concreta en referència a les necessitats que tenim i que venim reivindicant fa anys respecte del transport marítim entre Eivissa i Formentera. Estic molt feliç, molt, molt, molt feliç, que avui, que és el meu darrer dia aquí, per fi me'n puguen tornar a Cameo amb alguna cosa concreta.
Perquè ho puguem entendre de forma concreta als ciutadans. Què li passa al decret de transport marítim? 11 anys de retard.
Mira, jo crec que hi ha dos factors. Sobretot, ara que ho veig amb més perspectiva, perquè fa 4 anys potser no t'hagués respost així. Ara, en perspectiva, per allò hi ha dues raons fonamentals per les quals no s'ha fet. I per aquest ordre. Primer, perquè no hi ha prou voluntat política. Això té connotacions.
A veure, els polítics són PSOE més Podem. D'aquí estem parlant, del PSOE.
Bueno, jo estem parlant d'estrès, perquè quan un fa govern, per lo bo tots i per lo dolent també. I per això es fan coalició i per això es fan pactes de govern. És cert que aquesta competència està en mans del Partit Socialista, però, escolta, allà hi són tots i els compromisos han de cara per ells tots. En tot cas, falta de voluntat política, sí, clarament. És que dir el contrari, si volgués dir el contrari, no tindria arguments per defensar-ho. Clarament no hi ha hagut voluntat política. De fet, el govern ha iniciat dos procediments al llarg d'aquests 6 anys. Desborranys de decret i tramitacions i fàcies i consultes prèvies, etc. I quan ha arribat a un cert punt, ho ha paralitzat tot. Per tant, jo crec que la voluntat real no és. Hi ha moltes pressions.
D'aquí,
clar, jo no puc constatar d'aquí, però crec que és obvi. Vull dir, les pressions venen d'aquells que hi poden perdre amb aquesta regulació. I potser també d'altres bandes, jo no ho sé. No sé l'abast de les pressions. Però, lògicament, hi ha molts actors implicats. I en el seu dia, en aquest primer esborrany de decret que es va publicar, hi varen presentar al·legacions molta gent, moltíssima gent. Totes les navieres, evidentment, també es Consell Insular d'Eivissa, que no té una visió exactament igual que la nostra i que és respectable, perquè cada un defensa el seu concepte de lo que és millor per la seva illa, però també hi havia al·legacions de molts altres organismes. Per tant, tal vegada, en el moment en què varen rebre aquelles al·legacions i varen veure la quantitat d'interessos que convergien allí i que, a més, no casaven uns amb els altres, doncs potser varen decidir que el millor era aturar màquines i no continuar. No ho sé, però en tot cas, clarament, voluntat política, no. Una altra raó, jo crec que també és cert que la llei de transport marítim de Balears de l'any 2010, i per això insisteix que ho dic en perspectiva ara ja, no dona totes les garanties en el govern per emprendre una regulació exigent com la que s'està demanant per Formentera. Perquè bueno, és una llei que es va fer pensant en la situació d'aquell moment. 11 anys després, també és veritat que la situació ha anat a més, i a més d'una manera ràpida, i les sortides simultànies no eren en 2010 com les que tenim avui, ni hi havia tantes companyies en joc, ni hi havia una situació tan dramàtica com la que tenim ara. Per tant, bé, jo crec que la llei actual no dona prou instruments en el govern, i per altra banda, també, i també és una qüestió de normativa, hi ha la comissió de competència que, com sabem, cada vegada que el govern ha fet un intent per aplicar certes restriccions, immediatament aquesta comissió s'ha llançat damunt. Ells doncs, també té capacitat d'actuació, defensa uns interessos de lliure mercat, que també són absolutament legítims, i casar tot això no és fàcil, per tant, no és una tasca fàcil. No ho és, probablement és una tasca molt difícil. I bé, aquí estem.
Hi ha molts temes a abordar de tots els que ha tractat Sílvia Tur. Ja no parlem dels seus últims anys en què ha estat diputada, sinó només ni que sigui en aquesta legislatura. Per exemple, ja que parlam d'uns temps marcats pel tema de la pandèmia, hem de parlar de salut. Inevitablement, dos temes capdals pel que fa a les prestacions de l'Hospital de Formentera. Un d'ells, la base del 061, que no acaba d'arribar mai, o almenys de forma permanent. I després també el recurs de l'hemodiàlisi a Formentera per a aquestes persones que han d'anar tres vegades a Eivissa i amb problemes de mobilitat algun d'ells, doncs a fer-se doncs, aquesta hemodiàlisi per seguir vius. Com estan aquests assumptes? Com creu que els ha resolt o els ha deixat el govern balear ara que vostè ha de marxar del Parlament?
A veure, totes aquestes qüestions que comentes són qüestions que estan totes en marxa, engegades. Nosaltres el que reclamàvem en els governs donar una data orientativa per ser hemodiàlisi, perquè crec que és de justícia, especialment per a les persones que han de rebre aquest tractament dia sí dia no, tenir també un horitzó de referència que també els permeti mantenir la seva esperança viva, no? D'alguna forma, és el que jo voldria si fos una persona en aquesta situació. El govern ens està parlant no abans de febrer de 2022. Aquesta informació fa una setmana i mitja no la teníem i és el que nosaltres veníem reclamant. És a dir, molt bé, hi ha els duros, vull dir, els duros hi són, l'inversió està en marxa, però on és l'horitzó per a aquestes persones que necessiten aquest servei? Per tant, ara ja el tenim en aquest horitzó. El govern ens va dir fa poc, ja dic, fa cosa de 9 o 10 dies, davant la nostra insistència a donar una data orientativa, que com a pronta febrer de 2022. I insisteix, com a pronta, que ningú agafi aquesta data de referència com una data límit de màxims, és com a pronta. I nosaltres doncs, tenim el deure de treballar i fer un seguiment perquè realment sigui febrer, i si no febrer, març, i sigui el més ajustat en aquesta data. I llavors, pel que fa a altres temes que parlaves, el 061 està funcionant, s'està demostrant l'eficàcia d'aquest servei a Formentera i es justifica cada dia més la seva necessitat i la importància que el tinguem tot l'any, que és en el que seguim treballant, i la base hauria de ser una realitat per finals del 22, principi del 23, etc. Vull dir, o més bé ja deixem-ho per primers del 23. Totes aquestes accions, totes aquestes inversions veuran el seu resultat ja més cap a final de legislatura, i el que hem de tenir present és que darrere aquestes en mandant d'altres. Per tant,
en educació, vostè ha insistit molt en el tema de que s'incloguessin nous cicles formatius de l'FP a l'Institut. És veritat que s'han incorporat FPs nous a l'Institut de Formentera, l'IES Marc Ferrer, però d'altra banda, i més encara doncs, acusat pel tema de la pandèmia, s'ha fet necessari doncs, una ampliació d'aquest centre de secundària de la nostra illa. Hi ha un projecte, doncs, actualment s'està fent un projecte que contempla l'ampliació en quatre aules. L'altre dia vam poder tenir aquí en Martí Marc, el conseller d'Educació, i li vam preguntar explícitament sobre això. De fet, li vam haver de repreguntar i això ens va dir.
S'està fent un projecte d'ampliació, dic-me perquè són quatre aules amb això, sí. I també cal dir que durant aquest temps hem incrementat el que són l'oferta de formació professional i aquest és una mica l'objectiu que volen seguir perquè volen que acabi hi hagi més estudiants de Formentera que estudien FP.
O sigui que es planteja que aquesta ampliació sigui una realitat d'aquí dos anys.
No, en aquest moment estan fent el projecte. Quan hi ha el projecte fet ja li diré quin és el termini que estem plantejant.
Bé, de moment no hi ha calendari.
No hi ha calendari, a veure...
Però fa dos anys que està pressupostat això, els pressupostos
del
govern.
No, fa més.
Més de dos.
Fa més, vull dir, les esmenes presentades en el pressupost per fer l'ampliació de si és Marc Ferrer possible, jo ara ho dic de memòria, però jo diria que fa 4 anys.
Déu-n'hi-do.
Vull dir, abans, l'anterior legislatura ja era, també. Com a mínim, des de la meitat de la passada legislatura. A veure, bé, aquesta és una de les altres qüestions que nosaltres consideram que a dia d'avui és un incompliment, perquè és cert que s'està treballant lentament amb un projecte, és a dir, sí que hi ha alguna cosa feta, però nosaltres, evidentment, el que volem són els resultats, perquè el conseller va dir molt bé una cosa, de l'ampliació de l'oferta d'FP Formentera, o millor dit, l'ampliació de l'oferta d'FP Formentera passa per aquesta ampliació també de l'institut. Si no, es fa complicat. I llavors també, evidentment, cada vegada hi ha més nombre d'alumnes. S'està quedant petit, com moltes altres coses. No? Formentera creix en població, les instal·lacions i les dependències de l'administració pública, especialment les educatives, doncs també es van quedant petites. I ara veurem, jo sí que us puc dir és que a veure, dimarts va ser la darrera sessió plenària de període, d'aquest període de sessions, però fins al darrer d'agost la meva feina continua, és a dir, jo segueix sent diputada i per tant la meva feina continua. I això què vol dir? Que al llarg d'aquests mesos seguirem mantenint reunions, sobretot bilaterals, entre representants del pacte i les diferents conselleries del govern, per veure com es va avançant amb els diferents projectes que estan compromesos en aquest pacte. Si Smart Ferrer és una prioritat per nosaltres, una prioritat del pacte, i per tant, la propera reunió que mantindrem amb el govern, que segurament serà dins de 10 dies aproximadament, serà per conèixer de primera mà en quin punt s'està avançant amb si Smart Ferrer.
Bé, ja anem acabant aquesta entrevista en profunditat amb la Sílvia Tur, la diputada per Formentera els últims 6 anys al Parlament Balear. Una informació d'última hora, resulta que a la zona de Sa Miranda està patint una interrupció elèctrica que afecta diverses cases particulars, i per cert també a l'emissor de Ràdio Illa de la FM, així que ens podeu seguir escoltant a través d'internet, de radioillaformentera.cat. Bé, per cert, què li diria a Antonio Jesús Sanz, que serà el seu successor a l'escó de Formentera al Parlament Balear?
A veure, jo li diria que, evidentment, emprengui aquesta tasca amb tota l'energia i tota l'il·lusió, perquè també és veritat crec que serà una experiència molt positiva per ell. Jo espero que la disfruti, evidentment. I llavors també que agafis guà de totes aquelles qüestions que ja estan iniciades, que queden pendents. Lògicament, les prioritats es marquen en l'àmbit d'aquest pacte i la comissió de seguiment que tenim del pacte, però que no perdi cap oportunitat per defensar el que necessitem a Formentera i perquè treballi d'una manera intensa, perquè aquest any i mig que ve, ara que hem superat aquesta part més crítica de la pandèmia, estarà caracteritzada segurament, i això també ho vaig dir l'altre dia en comissió parlamentària, estarà caracteritzada pel seguiment que ha de fer el Parlament de la gestió dels fons Next Generation que rebrà el govern de les Illes Balears. És a dir, aquesta etapa que haurà de liderar Antonio Sanz tindrà una càrrega de feina molt important per fer seguiment dels projectes que siguin d'interès estratègic per Balears i, per tant, afectaran Formentera, però molt especialment d'aquells que afectin Formentera. Recordeu que el Consell Insular va presentar 8 projectes i que estan valorats per prop de 9 milions d'euros. Vull dir, no pens que arribaran tots, evidentment, però vull dir, aquí tindrà una tasca important i una tasca també de seguiment i control a secció del govern. Per tant, bé, crec que té una etapa també molt interessant i molt emocionant per davant i nosaltres el que farem serà ajudar, evidentment, a que totes aquestes qüestions que queden pendents es puguin resoldre.
És compatible, en aquest cas, el paper d'Antonio Jesús Sanz com a membre del Partit Socialista, diguem-ne, amb un paper com el que vostè a vegades ha fet al Parlament, defensant els interessos de Formentera i a vegades doncs, enfrontant-se directament a membres del govern que són d'aquest partit? Creu que això es pot fer des d'un mateix partit?
Jo crec que això depèn de la persona. T'ho dic obertament i honestament. Jo crec que depèn molt de la persona. Cadascú té el seu tarannà. Jo penso que ell, quan prengui possessió de l'acte, s'ha de posar dins el traje de diputat de Formentera. I, per tant, diputat de Formentera, i especialment pel fet de només tenir-ne un a la nostra illa, ha d'entendre que, per damunt de tot, sobretot, i com he dit, per damunt de tot, es deu en el poble de Formentera. Si quan entrem allà no podem fer aquest exercici, serà difícil treure tot el partit que se li ha de treure en aquest càrrec. Vull dir, jo, com a mínim aquest és concepte que jo personalment tinc de lo que ha de ser diputat de Formentera. Segurament és compartit per molta gent, a lo millor per altra no. Quan ell prengui possessió de la seva acta, seràs diputat per Formentera, del grup mixt, representant una coalició on no hi som els tres partits que ja tots sabem, i ell haurà d'entendre que la seva actuació és des d'aquest prisma. Estic segura que ho farà. I després, doncs, evidentment, cadascú tindrà el seu estil. I jo confio que si en algun moment s'ha d'enfrontar al govern, ho faci, perquè és aquesta tasca que ens han encomanat els formenteres i formentereres a l'hora de votar, i és l'obligació que tenim quan som allí. I a vegades és necessari aquest enfrontament, a vegades és necessari. Enfrontament o confrontació o debat o discussió o com li vulguem dir.
Bé, es veu a les del 2023 una altra vegada aspirant a l'escó de Formentera al Parlament?
En aquest moment no estic plantejant-m'ho. Ni m'ho estic plantejant ni m'ho vull plantejar, perquè també crec que a més no seria sa deixar l'escó i estar pensant ja en les properes eleccions. Jo tinc un infant petit, 2 anys i mig, iniciarà etapa escolar en setembre, i tinc una família que m'estim molt i evidentment també tinc una vida personal. Jo ara tinc ganes d'estar tranquil·la, de disfrutar de sa vida, i aquestes eleccions de 2023 es temps dirà.
Però no tancar la porta a la política, o sí?
No. Jo crec que és un error tancar portes a qualsevol cosa, perquè sa vida llavors mos fa contradir-nos a vegades, no? No estic pensant en aquest moment. Això clarament ara, no estic pensant en aquest moment, però no tanc ses portes a res.
Bé, i ja per anar acabant, ara després de l'agost, no, quan ja definitivament doncs, abandoni les seves responsabilitats al Parlament, què farà?
No ho tinc clar en aquest moment.
També això.
Vull dir, la veritat, Pepo, és que estic en un moment d'intentar estar molt en el present. Primer perquè estic en una etapa que encara no s'ha acabat, no s'ha conclòs del tot, és a dir, encara queden moltes qüestions pendents de resoldre d'aquí a agost. I per tant el meu cervell també ha d'estar actiu i concentrat en aquesta feina que queda d'aquí en el mes d'agost. I després, com dic, inici de nova etapa escolar, bueno, és una nova etapa també familiar, també una nova etapa personal. No tinc ganes d'estar fent massa projeccions en aquest moment, però evidentment no estaré de mans creuades, vull dir, crec que hi ha moltes oportunitats per desenvolupar l'activitat laboral en el meu cas i moltes coses a fer i moltes coses que es poden fer des de molts àmbits diferents que tampoc són, que no passen només per la política. Vull dir, hi ha moltes maneres de, en aquesta vida hi ha moltes maneres de fer política sense estar en la política. Hi ha moltes altres maneres, des d'associacions, des d'entitats diferents, des d'empresa privada. Vull dir que si es vol entendre, ho dic d'una manera un poc col·loquial, però si es vol entendre, si t'agrada treballar per la comunitat i si t'agrada fer feina per la teva illa i si tens aquesta vocació, hi ha moltes maneres de treballar-hi des de molts àmbits diferents. Per tant, jo estic oberta a tot, però no tinc cap pla concret en aquest moment.
Sílvia Tur, representant de Formentera els últims 6 anys al Parlament Balear, com a diputada de la nostra illa per la coalició de GPRF, Partit Socialista, i en l'última legislatura doncs s'hi ha afegit també Esquerra Unida. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, com sempre.